Receptes per al benestar. Mai no podràs fugir de tu mateix. Així doncs, per què no intentes conèixer-te? Els millors consells per millorar la teva vida i la dels teus amb la psicòloga Rosa Barceló. Receptes per al benestar. Aquest dilluns a les 12:20 a l'hora Mora d'Ebre.
I pràcticament 20 minuts. Toca saludar ja la Rosa a Barcelona amb una nova edició de les receptes per al benestar. Bon dia, Rosa.
Hola, bon dia.
Benvinguda una setmana més a la ràdio i per parlar d'un tema que jo crec que és molt interessant. A mi m'agrada molt la creativitat.
I molt creatiu.
I molt creatiu. Valgui la redundància. La creativitat, però ho comentàvem ara, no només en l'àmbit artístic, sinó en com ens influencia en el dia a dia, no?
Sí, sí, quan parlem de creativitat, tothom pensa doncs, amb els pintors.
Clar.
O amb la part més artística, que sí, evidentment és la part més creativa, però ho enfocarem, com tu has dit, amb el nostre dia a dia. No? De fet, la paraula creativitat ve de creare, que vol dir engendrar. Engendrar noves idees originals, noves associacions, maneres de fer diferents, maneres de resoldre diferents, crear. I ho enfocarem en ser creatius amb el nostre dia a dia. No?
Molt aquí, important, eh?
Sí. Aquí la pregunta de sempre, abans que me la facis, és se neix o s'educa?
O s'educa, o se creix.
O se creix. A veure, la genètica configura, ¿vale? És normal, però no és l'única responsable. Es poden modificar les estructures cerebrals perquè el cervell és plàstic, és moldejable, i mitjançant l'aprenentatge, l'entrenament que dic jo, es pot incrementar la nostra creativitat, nostra capacitat de crear.
Però hi ha gent que neix amb aquest do innat, no?
Hi ha una genètica,
sí.
Però hi ha un treball, evident, un entrenament, no? La bona notícia és que tots som creatius, o millor dit, tots tenim un potencial creatiu de la mateixa manera que tots tenim un potencial muscular. Si el treballes, se desenvolupa. Si no el treballes, no es desenvolupa. Una altra cosa, ja dic, és que li dediquem el temps a treballar-lo o no treballar-lo. Sí, podem treballar el múscul, si veiem musculosos, i podem treballar un altre múscul del cervell i desenvolupar la nostra creativitat. A partir d'aquí és com tot, a veure, tothom. Hi ha gent que ja neix en un físic o en un cervell o en un potencial que després si el treball és el que és diferent, no? Però tots podem desenvolupar la nostra part creativa si realment ens hi fiquem, amb el nostre dia a dia, des de com fem un plat fins a resoldre els problemes de la nostra feina o de la nostra responsabilitat, no? Per entendre-nos direm que el cervell té una part dreta i una part esquerra, els hemisferis drets i esquerres. I llavors, a vegades, per simplificar, se parla de cervell esquerre i cervell dret, però és el mateix cervell que té la part dreta i la part esquerra. No? La part esquerra del cervell sembla ser que és la part analítica, analitza les coses, és seqüencial una cosa detrás de l'altra. Entraria aquí una persona i raonaria des del cervell esquerre fent un anàlisi d'aquesta habitació. No? Hi ha uns micròfons, hi ha un teclat, hi ha unes pantalles. Deduiria, analitzant, seqüencialment deduiria que això és una emissora de ràdio. És com treballa una persona cervell esquerre, analítica. Dona importància al procés i a l'encadenament. Com he arribat a aquesta conclusió, no? És la part lògica, la part matemàtica, xifres, i és una part que desestima tot allò que no té res a veure amb el tema. Tot allò que no veu el tema no ho té
fora.
En compte. És una part que necessita ordre, per tant, classifica, etiqueta, ordena, i té més a veure amb el que diem el coeficient intel·lectual, aquest, el funcional a l'escola, no? Matemàtiques i aquestes àrees més acadèmiques. Val? I la part dreta del cervell, la part dreta, és una mica, no el contrari, sinó que té unes altres funcions, que seria és la part creativa, la part intuïtiva, que és molt important, la part global. Entraria aquí i sense fer l'anàlisi te diria això és una emissora. Per què? Perquè ell des de la globalitat t'ha deduït que això és una emissora. És ràpid, és un pensament més ràpid. No? Com la intuïció, que és aquest raonament que no saps posar en paraules però saps que allò no et quadra o que va per aquí o va per allà. No? és un, la part dreta, eh? Valora l'efectivitat del resultat més que el profès. Que el procés. Són aquests nens, a vegades, o adults, no?, que arriben a una conclusió i el professor, dic els nens, perquè el professor s'enfada perquè normalment els professors de matemàtiques són cervell esquerre i volen i li donen importància al procés. I sí que ha arribat el resultat, però interessa que facis tots els passos per arribar al resultat. No? I el nen que és dret no entén, perquè si ell ha arribat a la conclusió perquè ha de fer tots aquests passos, no? Aquest, el cervell dret no li dona tanta importància al procés, sí al resultat.
Has dit el nen que és dret i el professor que és esquerre. Per tant, cada un som més d'un costat que l'altre?
En principi, sí. El que passa és que, com veurem després, funciona tot millor quan les dues àrees treballen,
no?,
conjuntament. Vale? Però podem tindre més tendència en una línia, en una àrea o a l'altra. Ser més analítics o ser més globals, no? No segueix tant la part dreta del cervell les seqüències lògiques, és molt metafòrica, és aquella persona que funciona en metàfores, en contes, en visual, no?, en la imaginació, no? Jo ara estic fent un curs de trencant lo de sempre fotografia, la fotografia artística el que m'ensenyen és a visualitzar-la, és a dir, visualitza la foto que vols fer millor del que és.
Sí.
I visualitzes el que vols fer i després, bueno, els que aprenem mos surt com mos surt, no? Però la idea és visualitzar-la abans, has de veure abans el que vols captar, no?, el que vols fotografiar. És molt imaginativa aquesta part, no?, del cervell. Té en compte totes les idees, també les que no estan relacionades amb el tema. Són aquelles persones que a vegades se dispersa. Se dispersa per què? Perquè té en compte l'objectiu, però té en compte també altres àrees. I em sembla que se dispersi, no?, perquè té en compte el tema i àrees no relacionades amb el tema. No classifica, no etiqueta, no segueix aquest ordre i està més relacionat amb el que anomenem la intel·ligència emocional, aquesta part. Però, com hem dit, cultivar la creativitat és fer treballar junts els dos cervells. Quan els dos cervells treballen junts és quan la persona és més creativa. De fet, un dels meus herois, l'Eric Berne, que en vam parlar l'any passat, deia que aplica la raó allí on et porta la intuïció. Aplica la raó allí on et porta la intuïció. Aplica el cervell esquerre allí on te porta el cervell dret. Com són les persones que destaquen més per la seva creativitat? Saber els trets de les persones creatives ens pot aportar alguna idea de com fer-ho, no? Però són persones independents, són lliures, no estan coaccionades per convencionalismes i s'allunen de com els han dit que han de pensar, han de sentir i s'han de comportar. Són persones que trenquen amb els convencionalismes, sobretot els creatius, els originals, els primers, els demés copiem, si vols, no? Però els primers trenquen en aquests convencionalismes, sigui en l'àmbit que sigui, des de la neurobiologia fins a l'esport, passant per l'art o per fer un dinar cada dia. Són persones que tenen una predisposició d'assumir riscos, no estan... Si no estem preparats per arriscar i equivocar-nos, mai se'ns ocorrerà res nou i original. Són espontànies, són persones que ho solten, no tenen... Ai, o ho fan, no?
Què diran? Se tiren a la piscina.
Se tiren a la piscina. Sí. De fet, hi ha una frase que m'agrada molt que diu: un adult creatiu és un nen que ha sobreviscut.
Ai, m'encanta aquesta frase.
És un nen que ha sobreviscut. Són curioses, fan preguntes, no es queden en la superficial, se fan preguntes el per què, no? I tenen desig d'adquirir nous coneixements dintre de l'àrea que els agrada, tant sigui teòrics com pràctics. També hi ha una frase que m'agrada molt que diu que sóc una persona tranquil·la, la meva ment és la inquieta. És la inquieta. Són persones inquietes en aquest sentit, en els coneixements. Són flexibles, adopten diverses perspectives i maneres de fer i pensar, augmentant així la capacitat d'adaptació i les possibilitats d'èxit. No se queden en la primera idea. Intento fer una foto, que quan més coneixes més difícil és fer una foto, i vas amb, vull enquadrar aquest plano, no? Però si no surt, no surt, busca
altra perspectiva, no?
Però ens fiquem amb aquella, és que jo vull que sigui això, però si això no és, busca una perspectiva diferent, un enquadre diferent, una manera diferent, no et quedis amb el que no surt. Tenen una autoestima sana, són persones que confien i tenen seguretat per mantenir-se en les seves idees, perquè els pioners sempre reben crítiques i sempre reben incomprensions, no? I
si no, no ho superarien, clar, tot això.
No, eh? Aquí tinc la frase de l'Alba, del Thomas Alva Edison, que diu: els que asseguren que és impossible no haurien d'interrompre els que ho estem intentant.
Molt important.
Sí, són tiren endavant malgrat les crítiques i la incomprensió. Són persones que tenen una gran capacitat d'imaginació, són capaces de viure l'experiència repetida mentalment, ells ja s'ho imaginen abans d'intentar-ho, no? Això fa que els circuits neuronals s'activin i augmenta la possibilitat de que allò que m'imagino acabi convertint-se en
una realitat.
Julio Verne, tenim el cas, no? Diu: tot allò que una persona pot imaginar, altres poden fer-ho realitat. Són persones amb una alta perspicàcia i capacitat de relació, capten els detalls i associen coses diferents, és a dir, una cosa amb una altra que aparentment no té cap tipus de connexió, la connecten. Aquí Steve Jobs treballava a les associacions de coses diferents.
Sí, és veritat.
El que li va posar un pal en un caramel va inventar
el xupa-xups.
Són persones, com hem dit, intuïtives, capten ràpidament i espontàniament. Allò que dèiem, la intuïció és la raó sense paraules. Jo sé que és així, no em digues per què, però és així. I són persones que tenen una capacitat crítica, profunditat, no es queden a la superficialitat, entusiastes i, evidentment, constants en allò que els agrada. I aquí tenim el Picasso, que diu que la inspiració ens trobi treballant.
Ai, aquesta frase és molt important,
Que la inspiració ens trobi treballant. A partir d'aquí, què podem fer amb el nostre dia a dia? Per fer exercicis, si jo vull desenvolupar...
Sí, perquè ara, per exemple, algú que ho ha escoltat i diu: pues jo no m'identifico amb res del que diu aquí. Té un problema o té una solució?
Bueno, a veure, no ens podem identificar, però sí que podem fer coses, no? A veure, vaig assumir algun risc, La curiositat, a veure, se pot treballar també, La flexibilitat, és el que dèiem, en cap parro en què surti per aquí, no, anem a fer-ho des d'una altra perspectiva, no? La crítica, faci el que faci, me criticaran igual, per tant, almenys que faci alguna cosa que m'agradi, no? La imaginació ja és un altre tema, I la constància i la capacitat d'entusiasmar-nos, si tots trobéssim allò que realment
ens
agrada, seríem més constants, i quan més sabem, més ens agrada i més ganes ne tenim, no? Entraríem en un cercle d'aquests positiu, no? El plaer de l'hàbit, que hem parlat alguna vegada per aquí, no?
Sí.
Però idees, vale? Idees per... Si el que busquéssim és treballar el múscul, doncs faríem exercicis de musculatura. Si el que volem és treballar la creativitat, unes quantes idees. A veure, la típica tècnica que tothom parla de creativitat és el brainstorming, que és la generar idees.
La pluja d'idees.
La pluja d'idees, sense criticar-les. És a dir, jo tinc un problema amb el meu dia a dia i vaig, m'assento i brum, sense pensar-les. Tot allò, l'espontanietat, han dit que és una... Totes aquelles idees, sense criticar-les, perquè si les critico diré: no, això no, això no sé què, ja no farem res. Totes aquelles idees que se m'ocorreixen sense jutjar-les, escriure-les en un paper, deixar-lo, i al cap d'una estona o quan me vingui bé, les analitzo i veuré que la millor, la de la quantitat, me surt la qualitat, que potser no és una, però que pot ser una combinació d'algunes que me farà resoldre aquella situació d'una manera més creativa, millor. Viatges a la imaginació. És plantejar-se què passaria si... Què passaria si, en comptes de ficar-li això, li fico allò? Què passaria si, en comptes d'anar cap aquí, vaig cap allà? Què passaria si en comptes de sumar resto? No ho sé. Què passaria si? I fer rols diferents, visualitzar coses diferents. Atrevir-nos a fer coses diferents, ho hem dit moltes vegades. Sempre llegeixo del mateix. Pues ara vaig agafar un llibre que sigui completament diferent. Me pot agradar o no, però val la pena. Algo diferent aprendré. Sempre faig l'arròs de la mateixa manera, doncs aquesta vegada vaig a fer-lo diferent. Potser no me'l menjarem, però potser sí. Sempre combinem la roba més o menys igual, no? Com us costa combinar una cosa que... En aquests pantalons sempre amb aquest jersei, o anem a combinar les coses de manera diferent, o inclús atrevir-nos a comprar un vestit que no el solgo portar, no? o colors, no? Anem a fer les coses de manera diferent. Avui vaig a fer una cosa de manera diferent, cadascú la que sigui. És molt important també desenvolupar l'observació, tots els sentits. Quan vaig a caminar, en comptes d'estar introvertida en els meus problemes, doncs, bueno, per què no desenvolupo els sentits des de la vista, veure coses que no he vist mai passant un munt de vegades pel mateix camí, des de l'oïda, sentir els sorolls, des de la respiració, des de la natura, activar tots el tacte, activar tots
activar
els sentits.
Activar els sentits, no?
Sí. Tinc una amiga que quan venia me feia abraçar els arbres, dic, jo això no ho faig encara. Per estar implicada en la natura, i el bec ja, pel sentit del tacte amb els arbres encara no l'he desenvolupat.
Com el llibre del David Martí, de les dones savis de la muntanya que abraçaven els arbres.
Sí. Me falta, el pròxim dia.
Ja anirem un dia a abraçar arbres, Rosa.
Què més? Els sentits, vale? Desenvolupar el sentit de l'humor.
Ai, que important, no?
La gent alegre troba solucions més creatives als problemes.
I si no se n'en riu.
També, Però no? És que a més te facilita moltes àrees cerebrals que et permeten veure les coses i trobar solucions als problemes de manera diferent. Està demostrat, Com hem dit abans, relacionar coses no relacionades. I aquí hi ha un exercici, a vegades jo el feia quan treballava, que era llegir paraules a l'atzar, una paraula d'una part del llibre, i buscar associacions, relacionar una paraula que en principi no té res a veure amb una altra que no té res a veure a través d'un lligam, algun camí. No? Això desenvolupa molt
la creativitat.
La part aquesta de l'associació. Canviar la manera de fer les tasques rutinàries. No hi ha tasques rutinàries, sols hi ha maneres rutinàries de fer les tasques. Vale? Canviar la manera de fer les tasques rutinàries. Esta vegada ho faré diferent. Buscar usos no habituals de les coses. A vegades, a dir, un mocador és un mocador, però un mocador pot ser moltes coses. Podem utilitzar-lo per moltes coses. Inspirar-nos en la natura. La natura és molt inspiradora a l'hora de buscar solucions i coses creatives. A vegades va molt bé parlar amb persones profanes al tema. Per què? Perquè saps allò que a vegades aquestes històries que expliquen, profanes vol dir que no saben del tema, no? Aquestes coses expliquen, diu, com ho ha fet? Diu, pues ho ha fet perquè no sabia que no es podia fer. Sí. I a mi m'agrada la idea que la ignorància és molt atrevida, però que ens dona molt llum, La ignorància és molt atrevida i ens dona molta llum, no? O la tàctica de Leonardo da Vinci, que era dibuixar la idea, Leonardo anava sempre amb una, segons expliquen, amb un llibret, i ell dibuixava la idea. Després se podia materialitzar o no, però dibuixar-la.
Diuen que pels creatius va molt bé portar sempre una llibreta a la butxaca,
en aquell moment, quan te ve la llum...
Per allò que la inspiració t'agafi treballant, no?
Evidentment, sí, allò Picasso. En resum, si la setmana passada parlàvem de la importància de l'hàbit, avui el que vull dir és la importància de sortir de la rutina, perquè és el que ens dona creativitat, i la creativitat ens permet veure la vida d'una altra manera, en tots els nivells, no? I l'última frase, que avui has vist que he anat intercalant...
Abans de donar-la, Rosa, ara algú es podria preguntar, doncs, si la setmana passada parlem de rutina i hàbits i avui parlem de trencar-los, què hem de trobar?
L'equilibri. Hàbits per a aquelles coses que són rutinàries, si vols. I la creativitat per créixer i aplicar-les en aquelles coses que ens són importants o que ens agraden. No? L'equilibri. L'última frase que diuen, per dir que avui hem de sortir de la rutina, diu, si penses que l'aventura és perillosa, prova la rutina, és mortal.
Bona frase final, bona frase final. Déu-n'hi-do.
L'equilibri. Sempre acabem dient igual. No? Jo, si després de molts anys d'estudiar, he arribat a la conclusió que la vida és l'art de saber trobar l'equilibri en totes les coses.
Ivan Ferreiro diu que és impossible amb una cançó. Jo crec que sí, que es pot aconseguir, no?
La perfecció no, però apropar-nos, per què no? Cadascú
a la seva manera i com pugui. Doncs esperem que, si sou creatius, segur que us agrada el programa, i si no, doncs heu trobat alguna manera d'incentivar-la una mica més. Rosa, moltíssimes gràcies. Ens trobem d'aquí 2 setmanes per parlar de la intuïció.
Sí?
Molt interessant, també.
Fins d'aquí 15 dies.
Molt bé, adéu, Rosa, bon dia.
Adéu.
Mora d'Ebre, 87.6 FM.